5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I 3 persones més sense les quals hem de tenir en compte que aquest programa no es faria. En primer lloc, el Toni Olivella, que és l'home que està aquí amb mi quan fem el programa, que porta els comandaments. El Marc Pujol, que l'ajuda durant la setmana i quan necessiten alguna cosa d'aquestes. I sobretot la Goretti Martínez, que després agafa totes aquestes explicacions que jo us faig del temps passat i les penja a la pàgina d'internet a Ràdio Vilafranca. Però ja sabeu, com sempre, que comencem amb una cançó, com que aquí el que fem és recordar temps passat. Parla d'una cançó que parli del temps i, si pot ser, una cançó vilafranquina, i en aquest cas, o vilafranquina o penedesenca, hauríem de dir potser més exactament, i en aquest cas és una cançó de la Marina Rossell, la seva mítica i sempre ben recordada Barca del Temps. D'octubre de 1231, el dia que el papa Gregori IX encarrega a Conrad de Marburg que posi en marxa la Inquisició a l'Imperi Alemany. De fet, és la primera Inquisició que es crea, però de fet la Inquisició ja havia tingut una colla de, diríem, de precedents, en concret a l'any 1184, quan el papa Lluci III Demana als bisbes aquí a la zona del Llenguadoc, al sud de França, que estableixin tribunals contra els càtars, contra els heretges, per poder-ho això. Però si anem una miqueta més enrere, a l'any 589, el concili, el tercer concili de Toledo, ja la Iglesia demanava o manava als bisbes que investiguessin el sacrilegi que estava tan implantat a Hispània. Es veu que aquí som més tendents a fer aquestes coses. I fins i tot a l'any 693 es va aprovar un decret que preveia destituir els bisbes, fer fora els bisbes que no fessin cas, condemnant-los a un any de penitència. Sigui com sigui, aquesta ordre primera que havien donat al Llenguadoc el 1184, aquí a Catalunya també vam tenir un antecedent. El 1215, l'arcabisbe de Tarragona, Espàrec de la Barca, va decidir combatre els càtars a la zona del Montsant i de Prades, enviant-hi els monjos de l'Escala Dei, els monjos d'Escala Dei a predicar. Sembla que no va tenir gaire èxit. En definitiva, doncs, arribem al 1231, quan el papa Gregori IX dicta la butlla Excommunicamus, un decret d'aquells, que crea una inquisició que estarà sota les seves ordres, les ordres del papa, amb la funció de localitzar, processar i sentenciar sospitosos. I el primer lloc que ho fa, i per fer-ho, anomena, justament tal dia com avui, l'11 d'octubre de 1231, a Conrad de Marburg, inquisidor general. Conrad era un home d'extracció simple, que havia tingut estudis universitaris, però era una mica rarillo, i que va ser el director espiritual de la reina Santa Elisabet d'Hongria, o Elisabet d'Hongria, que després va ser santa, i precisament va ser el que va revisar tots els testimonis, quan va morir el 1231, tots els testimonis que van portar a fer-la santa. Per tant, era un home que tenia predicament davant del papa Gregori IX, i quan aquest va decidir implantar la Inquisició a Alemanya, doncs el va agafar amb ell i li va dir: vinga, va, doncs tu podràs dispensar-te del procediment canònic, és a dir, quedes més o menys fora de l'Iglésia, fes el que creguis contra l'heretgia. I el Conrad li porta decrets per promulgar. Per exemple, el 1233 el papa signa la primera butlla contra les bruixes i el culte de les bruixes del diable, que li permet, amb el Conrad aquest, l'investigador aquest, per dir-ho així, l'inquisidor, li permet anar contra aquestes suposades dones bruixes, i que agafa uns col·laboradors que també eren bastant, pel que sembla, eren bastant totxos i bastant fanàtics i bastant ignorants, i per tant actuaven brutalment. Però amb tot això, què passa? Que el Conrad aquest s'endiossa, per dir-ho així d'alguna manera, es pensa que és més important, i no només ataca la gent noble, la gent pobra, sinó que també s'atreveix a atacar l'alta noblesa. En concret, s'atreveix a atacar el comte Henri III de Saïn, i aquest, que és un personatge important, belluga els seus fils, convoca un sínode, i el Conrad és desautoritzat. Ell, el Conrad, es reafirma amb la seva actitud d'anar contra els rebels i tal, però curiosament, el 30 de juliol de 1233 morirà amb una emboscada que li fan uns cavallers. Se sospita que uns cavallers, diguem-ne, favorables al comte Henry. Però el que el Conrad ja havia implantat, i això és important, és el funcionament, el mecanisme de funcionar. És a dir, el com anava o com feia la història la Inquisició, i llavors es posa tot arreu. De fet, hi ha dos decrets, un decret del papa Innocenci IV, que és la Ad Extirpanda, que autoritza la tortura com un mètode perquè el processat confessi, no? Però diu: no el mutileu i no feu coses d'aquestes i tal. Bueno, vale, d'acord, ja no ho farem. El procediment sempre és el mateix. Arriben els inquisidors a un lloc on sembla que hi ha heretges, demanen ajut de les autoritats, i aleshores ja s'obre un període de gràcia, fan un edicte de gràcia en el qual els heretges poden lliurement confessar. Quan s'acaba aquest edicte de gràcia, s'accepten denúncies de qui sigui, a l'edicte de fe, denúncies de qui sigui sense poder-les confirmar i sense que l'acusat es pugui defensar. I se li diu amb l'acusat: et retractes, tu ets heretge o no ets heretge? Si no ets heretge, Si dius que ho has sigut i plegues, doncs, bueno, et castigarem, et farem allò que el passejaven dalt d'un ruc, o li fan fer una peregrinació, o li posen una multa econòmica, però si et poses tonto, bueno, vés-te defensant, però sàpigues que aniràs o a la cadena perpètua o aniràs a l'execució. Clar, una execució que la Inquisició també, com que l'Iglésia té prohibit vessar sang, doncs el que fa és passar-ho al poder civil, i el poder civil és el que el matarà. Però no de qualsevol manera, perquè, és clar, si el decapita o tal, sortirà sang. I com que no poden fer sang, doncs ve la foguera. D'aquí que la Inquisició tingui com a eina favorita la foguera. Una foguera que el cantautor madrileny Javier Crae va declarar que era el seu mètode d'execució favorit en una cançó que porta per títol precisament La Hoguera, és a dir, La Foguera, i que recollim amb la versió del seu autor, Javier Crae.
Es un asunto muy delicado el de la pena capital, porque además del condenado juega el gusto de cada cual. Empalamiento, lapidamiento, inmersión, crucifixión, desuello, descuartizamiento. Todas son dignas de admiración. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera, la hoguera tiene. ¿Qué sé yo? Que solo lo tiene la hoguera. Sé que han probado su eficacia los carchutos del pelotón, la guinda del tiro de gracia es exclusiva del paredón. La guillotina, por supuesto, posee el chic de los franceses. La cabeza que cae en un cesto, ojos y lengua de través. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. No tengo elogios suficientes para la cámara de gas, que para grandes contingentes ha demostrado ser el as. Ni negaré que el balanceo de la horca un hallazgo es, ni lo que es estirar el reo cuando lo lastran por los pies. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera, la hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. Sacudir con corriente alterna, reconozco que no está mal. La silla eléctrica es moderna, americana, funcional. Y sé que iba de maravilla nuestro castizo garrote vil para ajustarle la golilla al pescuezo más incivil. Pero dejadme, ay, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera, la hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera.
12 d'octubre de 1960. El dia que el president de la URSS, Nikita Khrushchev, munta un espectacle a l'Assemblea General de la ONU colpejant la taula, la seva taula, amb una sabata mentre hi ha un Parlament i es debat una proposició en contra de la URSS. Personatge curiós, el Nikita Khrushchev, perquè ell és, de fet, un home de pare, fill de pares molt modestos, de miner, el pare era miner i la mare era pagesa, que actuen o viuen a la regió de Donbass i Allà s'estableixen l'any 1908 i ell comença a treballar. No és un noi amb masses llums, només ha tingut 2 anys d'escola i, en definitiva, entra a les mines a treballar com a fuster. Però arribarà la Primera Guerra Mundial i a la Primera Guerra Mundial ell es posarà amb activitats sindicals i quan, cap a finals de Primera Guerra Mundial, hi hagi la Revolució Bolxevic de 1917, ell entrarà amb l'Exèrcit Roig i es convertirà en membre del Partit Bolxevic o del Partit Comunista i tindrà càrrecs de gestió a la zona d'on vas, allà on ell viu i resideix. Però el 1931 es traslladarà a Moscou, també protegit pel partit, on arribarà a ser el primer secretari del comitè de la ciutat de Moscou. I el 1938 tornarà una mica cap a casa seva, diguem-ho així, en ser nomenat primer secretari del comitè central, ja no d'una ciutat, sinó d'una regió, del Partit Comunista d'Ucraïna. Com a tal, entrarà a l'any 1934 el Partit Comunista, el Comitè Central del Partit Comunista de la URSS i el Polític Buró el 1939, amb la qual cosa serà un dels que remenen cireres de debò. Quan arriba la Segona Guerra Mundial, però, el Khrushchev s'ha de posar la feina com tothom, fa d'oficial polític a tota la zona d'Ucraïna, però els alemanys li passen pel damunt i ell, derrotat, se n'ha d'anar a Moscou, on, bueno, s'amagarà dintre de l'estructura del partit. La seva oportunitat vindrà el març de 1953, quan mori Joseph Stalin. I, per tant, es desencadeni la lluita del poder. Ell, com que ja és una persona que té influències allà dintre, s'ajunta amb una colla d'opositors, Malenkov, Kaganovich, Molotov, Buganin, etc., per fer fora el que en aquells moments és el ministre d'Afers Interiors i Seguretat i el que més fàcilment arribarà al poder, que és Beria. Llavors, el Beria, al final, amb tota aquesta campanya, l'empresonen, l'executen, i aleshores comencen a esbarallar-se entre ells. Tot sembla indicar que serà Malenkov qui sigui l'hereu de Stalin, però Khrushchev es posa pel mig i el 7 de setembre de 1953 es convertirà en el líder del partit perquè durant el 20è congrés del Soviet de Rússia farà el que es coneix com el discurs secret, un discurs on tindrà la valentia, diguem-ho així, o la gosadia, segons com es vegi, de criticar Stalin, de dir que, bueno, que havia sigut un home que havia ordenat les purgues, és a dir, fa una mica, i que practicava el culte a la personalitat. Per això, llavors, ell es converteix en l'home fort del Partit Comunista i puja al poder, primer sent el primer secretari del Partit Comunista i el 1958 reemplaçant a Bulganin com a primer ministre, mentre promou una reforma interna del sistema soviètic. Una part d'aquesta reforma del sistema soviètic és millorar les relacions amb Occident. Nixon viatjarà a la URSS per conèixer-se i per entrevistar-se, ell viatjarà als Estats Units per entrevistar-se amb en Nixon, i amb tot això, diríem, hi ha una distensió cap a Occident que emprenya el Mao Zedong i, per tant, porta una certa guerra freda entre Rússia i Xina. Ell, el Khrushchev, aguanta com pot, apoia el Ulbricht a la construcció del mur de Berlín, però és un home que és molt primari i per això comencen aquestes interrupcions a l'Assemblea General de la ONU a l'any 60, i en concret el 12 d'octubre de 1960 n'hi ha una de sonada, perquè bueno, es retrata i s'explica i tot això. Hi ha una resposta del delegat filipí als soviètics que han estat acusats de tenir una doble moral i de governar els territoris que depenen d'ell amb una estructura semblant al colonialisme, i aleshores l'única forma de protestar contra aquest discurs que fa, insisteixo, el delegat filipí Lorenzo Sumulong és picar sobre la taula amb una sabata i posar-se a cridar i totes aquestes coses, el president de l'Assemblea de la ONU picant allà amb el martell, silenci, i no, res, no hi ha manera. Però a Rússia s'extén la sensació de que Khrushchev els hi està fent fer el ridícul. A part d'això, han tingut el gran error dels míssils de Cuba de l'any 1962 i la desorganització de l'economia soviètica. Rússia està pràcticament en fallida i això porta a que Khrushchev sigui finalment expulsat del partit, jutjat i condemnat, fins que 7 anys més tard morirà, estarà en presó domiciliària durant aquests 7 anys a Moscou i morirà l'11 de setembre de 1971. I com que el Khrushchev va agafar una sabata i va picar sobre la taula amb el Toni, el Marc, la Goretti, amb mi ens va venir la cançó aquella que cantava, recordareu, la Nancy Sinatra, que deia «Estas botas se han hecho para caminar, these boots are made for walking». I però, per no posar altra vegada la Nancy Sinatra, que és la que sempre sona, hem buscat i hem trobat una versió de la mateixa cançó que posa o que fan les Supremes, un grup de soul nord-americà. Per tant, complementem aquesta informació sobre el Khrushchev amb aquesta «Those boots are made for walking» de The Supremes.
For me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Be changing, yeah. Now what's right is right, but you ain't been right yet. My boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep thinking you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches. Yeah, and what he knows now, you ain't got time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Ready, boots? Start walking.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
13 d'octubre de 1938, el dia que els Estats Units mora, a Califòrnia en concret, el dibuixant de còmics L.C. Segar, que segurament no us diu res, però si us explico que és el creador del popular Popeye, direu, ah, això ja és una altra cosa. L.C. Segar era fill d'un treballador, però un treballador que era molt manetes, que pintava, empaparava casa i feia totes aquestes coses, i el noi l'ajudava. I com que això sembla ser que donava bons dividendos, per dir-ho així, doncs el noi havia pres música i va començar, a més, a treballar al cinema local com a acompanyant de pel·lícules mudes i, tant en tant, com a projeccionista. Com que allà passava moltes hores, doncs va començar a fer dibuixos i un bon dia va decidir ser caricaturista. Es va gastar $20, per ell era una fortuna en aquell moment, en un curs per correspondència, i després va fer un curs nocturn i va començar a fer tires còmiques inspirades en les pel·lícules de Charlotte que projectava en aquesta sala de cinema. Un amic seu li va dir, escolta, però aquests dibuixos estan molt bé, per què no els envies al diari que te'ls publiquin i tal? I, de fet, el noi primer no n'estava massa convençut, però el 1916 va enviar les primeres planxes cap al Chicago Herald de lo que en va anomenar ell Charlie Chaplin's Comedy Capers, és a dir, tires còmiques de Charlotte. Va començar a fer això i el 1918, un parell d'anys més tard, les va oferir també els seus serveis al Chicago Evening American, un altre diari, on va crear una sèrie que portava per títol Looping the Loop. El seu editor, quan va veure allò, va dir, carai, això és bo, eh? I aquí ho estem fent servir, aquí a Chicago, això ho podries enviar a Nova York, I de fet, ell mateix, l'editor, ho envia a l'Arthur Brisbane, que és el cap màxim de l'empresa de dibuixos de tires còmiques i de premsa en general del William Randolph Hearst, el que després intervindrà a la Guerra de Cuba, i allà els hi planteja una història que l'altre, evidentment, ràpidament li compra i que es començarà a publicar al New York Journal amb una sèrie que s'anomena el Thimble Theater, el Teatre Thimble, i que té com a personatges, en primer lloc, una senyoreta, l'Olivia Olivo, després el Castor Olivo, que és el seu germà, i després el Ham Gravy, que és el nòvio d'aquesta Olivia. Aquesta tira va tenint té molt èxit i el 17 del gener de 1929, per una determinada trama que està explicant, crea un personatge nou que serà el Popeye. És un personatge secundari perquè és un mariner que el lloguen per anar a fer una missió, després ho comentarem, però ràpidament es fa l'amo de la tira, és el que més crida l'atenció, és el que més reclama la gent i tal. Mentrestant, l'Elgi naturalment continua fent altres coses, el Randolph Hearst l'explota, crea una altra tira, el 515, i el 1926 la canvia per una altra que es diu Sapo i tot això, però clar, és un tio que treballa tot el dia. I el 1938 li descobreixen una greu malaltia que per curar-la diuen que li han d'extirpar la melsa. El sotmeten a una operació el 13 de tal dia com avui, el 13 d'octubre de 1938, però resulta que no se'n surt de l'operació, entra en coma i mora a la ciutat de Santa Mònica, com dèiem. Però ell havia tingut la cura de crear un equip de col·laboradors i, per tant, aquest equip de col·laboradors encapçalat per Buck Sagendorf serà el que continuarà amb les seves sèries i, en concret, amb el Popeye durant molts anys. Per què? Perquè el Popeye és un personatge que, ja dic, es crea en un moment determinat perquè l'Olivia i el Castor busquen han d'anar a caçar una gallina màgica i, per tant, estan en una illa, necessiten un mariner i llavors busquen un mariner que els pugui portar fins allà i aquest mariner és el Popeye. Quan tornen de la illa hi ha un assalt dels pirates, el Popeye resulta ferit, està a punt de morir-se, però la gallina, com que és màgica, el cura i li dona una força sobrehumana i, per tant, aquí comença la sèrie i és quan l'Elsie Segar decideix donar un gir a tot plegat i aleshores què passa? L'Olivia deixa el seu nòvio, es fa nòvio del Popeye i el Popeye ja queda fix a la sèrie i a més sent el protagonista. Després vindran altres episodis, el Popeye rebrà un nen per correspondència, el que adoptarà, el famós Cocolisso, i apareixeran molts altres d'això. Però tots aquests personatges tenien el seu origen. Per exemple, Popeye sembla ser que el Segar es va inspirar en un veí, un mariner polonès, que es deia Frank Figel, que li deien, curiosament, abans de que sortís el Silvestre Stallone, li deien Rocky, perquè era un tio molt fort i que s'esbarallava amb tothom, i va ser el que li va inspirar, doncs, aquest mariner. La veïna, una veïna que tenia una tenda, una botiga de flors, la Dora Pasquel, era una dona alta, prima i esprimatxada, que vestia d'una determinada manera, i va ser la que li va donar la inspiració de l'Olivia. El Brutus, que és el dolent de la pel·lícula d'aquesta del Popeye, sembla que es va inspirar també amb un mariner que s'esbarallava amb aquest polonès, amb el Frank Figel, i per tant el Pilon era un jefe del Segar, etc. Ell va fent tot això. Amb el temps, el Popeye va passar de la tira còmica als dibuixos animats, al cinema, per tant, on van sortir històries més complexes, amb personatges nous i tal, i que el van, diguem-ho així, introduir a la història de la nostra joventut i de les nostres preferències en dibuixos animats. Però no oblidem que l'origen de tot havia estat l'Olivia. I per això, per complementar aquesta efemèrides de la mort del Segal, del creador de Popeye, no hem agafat la popular Popeye el Marino, sinó una cançó de la Pegatina que porta per títol Olivia i amb la qual pretenem o intentem o volem donar una mica d'homenatge, fer una mica d'homenatge a la Olivia Olivo, de las tiras del Popeye.
Olivia salió del infierno para venirme a buscar. No la paró el respeto ni tampoco la dignidad. Mareaba la perdiz para que no me la comiera. Siempre fue la más pirata del lugar.
¿Te gusta llamar al mal tiempo? Si tú me llamas yo vengo. Contigo me sinvergüenzo porque las malas cosas se pegan. No huyes, no escapas.
han de ser como son, que aproveche esa mala leche de tu interior. Oh, 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 éramos tú y yo, oh, Olivia, bailando de sol a sol, dos volcanes de ideas a punto para la actuación. Tú y yo, oh, Olivia, bailando de sol a sol, dos volcanes de ideas en erupción.
Tenía la sangre fría, más frío tu corazón, de muy mala intención y de mala hierba, voy dejándola que hierva para alejarme de ella. Éramos tú y yo, Olivia, bailando de sol a sol, dos volcanes de ideas a punto para la explosión. Tú y yo, Olivia, bailando de sol a sol, dos volcanes de ideas en erupción.
Con la dignidad y mare mareaba, la perdí para que yo no me la comiera. Siempre fue la más pirata del lugar.
Éramos tú y yo, Olivia, bailando de sol a sol, dos volcanes de ideas a punto para la explosión. Tú y yo, Olivia, bailando de sol a sol, dos volcanes de ideas en erupción.
14 d'octubre de 1944, el dia que a la vila alemanya de Herlingen mora Erwin Rommel, el militar alemany que va ser conegut com la guineu del desert quan va estar al davant de l'Àfrica Corps durant la Segona Guerra Mundial. Erwin Johannes Eugen Rommel havia nascut l'any 1891, era d'una família, bueno, diríem mitjana, que va participar a la Primera Guerra Mundial ja com alferes, ja havia començat la seva carrera militar. Durant la Primera Guerra Mundial va pujar a tinent, gràcies a les seves intervencions als Alps, en diferents batalles, i sobretot a la seva habilitat per maniobrar per sorpresa contra els enemics, obtenint la Creu de Ferro de primera classe i, per tant, la màxima condecoració de l'Imperi alemany. Curiosament, va ser separat de l'exèrcit fins al 1933, no se sap ben bé per què, però bueno, o ell va plegar o el van tenir per cadet, però el 1935 va obtenir el comandament del batalló de la Cancelleria, és a dir, estava amb un càrrec més o menys honorífic. Però en pujar al poder el partit nazi, i sobretot Hitler, i impulsar el rearmament, la seva carrera va fer un salt. Va fer un salt perquè el Hitler el va descobrir amb el grau de general, el va portar al comandament general, al comandament central, i quan va començar la Segona Guerra Mundial, el 1940 el va destinar a França, al cap de la 7a Divisió Panzer, i que es va fer famosa pels seus ràpids avanços, allò, els moviments pràcticament instantanis, fins al punt de ser coneguda com la Divisió Fantasma. De fet, Rommel va agafar molta fama gràcies a això, però també va estar a punt de morir diverses vegades, perquè ell tenia la mania d'anar al davant de les tropes, i és clar, al davant de les tropes és on de primer arriben les bales. No? Bé, en qualsevol cas, El Hitler va pensar en ell quan l'any 1941, quan, després del ridícul dels italians que volien envair Egipte a davant dels britànics, el Hitler va decidir que, bueno, que allò ja ho faria ell, que hi enviaria tropes. Llavors va crear l'Africa Corps, va parlar amb el Rommel i li va dir: tu te'n vas cap a Àfrica i fas tot això i ajuda els italians. Jo et faig el comandant de totes les forces del nord d'Àfrica, però tu me'ls has d'ajudar. I sí, sí, el Rommel desembarca allà i la seva idea és ràpidament arribar al Canal de Suez, fer fora els britànics, que en aquell moment estan aturats a Líbia, refent-se de tota la lluita contra els italians, en concret els ports de Cirenaica, de Benghazi i de Tobruk, i el Rommel ataca, com deia, ràpidament i els fa fora, excepte del port de Tobruk, que es fa fort i que queda sota setge. Però en aquell moment el Hitler decideix començar la gran ofensiva contra la contra Rússia, contra la URSS, i per tant la campanya d'Àfrica passa a segon terme i el Rommel no li envien reforços, no li envien material per suplir el que es fa malbé, i per tant ha de fer mans i mànigues, i els britànics es poden refer i tornen a ocupar Cirenaica, però el Rommel, que ha hagut de recular una mica, canvia d'estratègia i diu: no, no, vinga, encara que no tingui reforços i encara que no això, anem-hi. I llença una ofensiva que resultarà francament victoriosa perquè expulsarà els britànics de Líbia. Quan cau Tobruk, perquè Tobruk també caurà, el 20 de juny de 1942, el Rommel el puja, el Hitler el puja mariscal de camp, i a l'Àfrica Corps arriba a Egipte i s'atura a l'Alamein esperant els reforços i els recanvis des d'Alemanya, que continuen sense arribar. Però llavors es produeix un fet important. En Rommel agafa icterícia, agafa una infecció i ha de marxar cap a Alemanya. Mentrestant, els britànics, comandats ara pel general Montgomery, aquests sí que reben els recursos materials i atacaran el 24 d'octubre de 1942 a l'Àfrica Corps a la batalla de l'Alamein, que canviarà el decurs de la guerra. Per què? Perquè el Rommel dirà: escolta, jo vull anar cap allà per donar moral a les seves tropes i dirigir les operacions, però quan arriba ja tot està acabat. Perquè, a més, els americans han desembarcat a Algèria i al Marroc i, per tant, les forces alemanyes es troben, diguem-ne, entre totes dues. Encerclats a Tunísia, les tropes seran finalment derrotades i hauran de marxar cap a França. Allà Rommel passarà a defensar el nord de França de la invasió aliada que es veu a venir, però està desenganyat de Hitler i festeja amb els que volen fer fora el Führer. Precisament el dia D, quan es produeix el desembarc aliat, ell està a Alemanya amb el pretext que és l'aniversari de la seva dona i li ha de regalar unes sabates i tot això. I quan passa tot allò, es reuneix amb el Hitler i li diu: escolta, tu el que hauries de fer és una retirada ràpida i iniciar converses de pau i mirar de salvar els mobles. I el Hitler, naturalment, no s'ho pren amb gaire afició. Curiosament, el 17 de juliol de 1944, mentre el Rommel viatja amb el seu cotxe, ell sol, per França, pateix un atac aeri molt sospitós i és greument ferit. Durant la convalescència es produeix el famós episodi de la bomba a la sala on s'ha de reunir el Hitler i, és clar, en aquells interrogatoris el nom de Rommel no para de sortir. De manera que el 14 d'octubre de 1944, mentre encara està convalescent, Rommel rep a casa seva una visita dels generals de l'Estat Major, en Wilhelm Burgdorf i en Ernst Maisel, que li diuen que el Hitler ha dit que triï si ell s'enverina i té un funeral d'estat, allò amb tots els honors, o si el detenen, el jutgen, i com que sortirà culpable, el degraden. En Rommel diu: escolta, cap problema, on teniu la pastilla, porteu, se'n va de casa seva, i al pati, doncs, es pren la pastilla el 14 d'octubre de 1944, a uns mesos de casa seva. Naturalment, l'enterren en funerals d'estat el dia 18 d'octubre de 1944. I com que el lloc de Tobruk a Líbia ha sortit un parell de vegades, em va venir al cap que hi havia, els francesos van fer amb el Lino Ventura i el Charles Aznavour, curiosament, com a actor, van fer una pel·lícula que es deia Un taxi per a Tobruk, Un taxi pour Tobruk. I dintre d'aquesta pel·lícula hi havia una cançó, que era la banda sonora de la pel·lícula, que van titular La marxa dels àngels, La marxa des anges. Per tant, aquí teniu en Charles Aznavour, La marxa des anges.
Mon cœur se trouve au bout du monde et moi je vise au jour le jour, comptant les heures et les secondes me séparant de mon amour. Quand on se reverra, ma vie renaîtra et je sécherai mes pleurs sur tes joues, mon ange, dans tes bras, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Pour voir la fin de mes souffrances, je prie le ciel de me guider vers le pays de notre enfance, où tu demeures à m'espérer. Quand on se reverra, ma vie renaîtra et je sécherai mes pleurs sur tes joues, mon ange, dans tes bras, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Dans le chaos de ma tourmente, je ne résiste que par toi. C'est ton visage qui me hante et le son de ta voix. Vienne le jour de ma victoire, écrasant les années passées, où l'amour a vécu sans gloire. Vienne avec toi le temps d'aimer. Quand on se reverra, ma vie renaîtra et je sécherai mes pleurs sur tes joues, mon ange, dans tes bras, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges.
d'octubre de 1924, el dia que Ràdio Barcelona inicia les seves emissions regulars a la capital de Catalunya. De fet, en Ràdio Barcelona, que és l'emissora de ràdio més antiga dels Països Catalans, àdhuc de l'Estat espanyol, feia proves d'emissió des del mes de setembre de 1923. Però, com diem, el 15 d'octubre de 1924 va començar les seves emissions regulars en espera de la Fundació Oficial, que es va produir a Barcelona el 14 de novembre d'aquell mateix any, 1924. Ràdio Barcelona havia estat fundada per membres de l'Associació Nacional de Radiodifusió, Josep Maria de Guillén, en Royston Sentnoble, Eduard Rifà, Eduard Solà, Pau Llorenç, etc. I va rebre per part de l'Estat espanyol el distintiu, que després la faria famosa, EAJ1. E volia dir Espanya, AJ era el codi de la telegrafia sense fils, i 1 perquè és la primera que es va posar a la llista, la primera que es va crear. De fet, el 14 de novembre, quan es va produir aquesta inauguració de l'any 1924, a les 6 i a 6:45, amb la locutora Maria Sabater al micròfon, tot va començar amb un parlament de l'alcalde de Barcelona, Darío Romeu, al qual van seguir discursos d'altres autoritats i, finalment, un concert fet per un pianista anomenat Torné i un violoncel·lista anomenat Oró. La emissora, però, havia estat dissenyada i muntada pels germans Plató, Homer i Plató Teixidor Sans. Els germans Teixidor Sans, amb l'ajut de tècnics de la BBC. L'Homer, en concret, a més, va fer una estada d'uns mesos als Estats Units a finals dels anys 20 i va ser un dels tècnics que va estar implicat en la primera emissió de televisió mundial des de l'emissora i antena que estaven ubicades a dalt de l'Empire State Building de Nova York. Amb tot això va tornar a Barcelona i, per tant, va portar la seva experiència. I se sap que el president Macià li havia encarregat una emissora de televisió, que es va comprar, però que l'esclat de la Guerra Civil va aturar el projecte. Mentrestant, Ràdio Barcelona ja funcionava, s'havia fet molt popular gràcies a locutors com Josep Torres i Vilalta, el popular Toreschi, que va crear un primer personatge infantil, el Milio, amb voluntat de catalanitzar les zones, no? De fet, el 1926, el Ràdio Barcelona s'associaria amb l'estatal, amb Unió Ràdio, per un problema que després, en tot cas, comentarem. Per què? I traslladaria en aquell moment, el 10 de febrer de 1926, els estudis des de l'Hotel Colón, on s'havia instal·lat inicialment, el número 6 del carrer de Casp. Però és interessant destacar que abans, el 1925, amb posterioritat a tot això que diem de Ràdio Barcelona, es havia creat Ràdio Catalana per part d'un empresari alemany que es deia Hugo Heusch i que havia implantat la ràdio, però curiosament per comunicar la planta de producció de perles a Manacor, el que després seria Perles Mejórica, amb la seu de l'empresa a Barcelona. I, per tant, era una emissora, diguem-ne, d'ús privat. O sigui, emetien i a Barcelona rebien i després tornaven el missatge i tal. El fet de que en un moment determinat a l'estat espanyol es fixi el monopoli de la ràdio, li diuen, miri, aquesta ràdio no pot funcionar. Bueno, doncs em faig una emissora comercial i ja farem d'això. Vale. I, per tant, es va convertir en la segona emissora de Catalunya i d'Espanya que va estar funcionant fins a 1929. L'any en què l'Estat, per resoldre el problema de les freqüències, que un es trepitjava amb l'altre i tot això, va decretar un aclariment d'emissores, que no calia que n'hi haguessin tantes. I, per tant, Unió Ràdio va comprar Ràdio Barcelona i Ràdio Catalana, les va comprar totes dues, i es va convertir en Unió Ràdio Barcelona fins al final de la Guerra Civil. I va ser la primera emissora que va emetre un partit de futbol el 8 d'abril de 1928 i que va fer el primer informatiu en català, La Palabra, encara que es deia La Palabra, a l'any 1930. Amb la Guerra Civil, la Generalitat va expropiar Ràdio Barcelona, que va passar a la Comissaria de Radiodifusió al Departament de Cultura i després a la Direcció General de Radiodifusió, que depenia de Presidència, perquè se li va donar, a part de controlar les emissions, se li va donar un paper social, perquè era la manera com s'alertava la gent dels perills de bombardeig. Acabada la Guerra Civil, l'emissora es va rebatejar durant unes setmanes com Ràdio Espanya 1, totalment catalanitzada, no? Però amb el temps van dir, bueno, va, tornem a posar-li Ràdio Barcelona, tornem a deixar-ho com tal, i novament, com a Ràdio Barcelona, als anys 50, va començar a retransmetre algunes obres de teatre en català. I el que és més important, va continuar amb una missió de divulgació de la història de la ciutat. De fet, es van emetre fins a quasi 1.500 programes del programa Divulgació Històrica de Barcelona entre els anys 44 i 73, on gent com Duran Sanpere, Florença, Armand de Fluvià, Josep Fontana, Joan Maria Sagarra i tal, explicaven històries de Barcelona. Més actualment, doncs, als anys 50 es van començar a reintroduir a la programació el català amb el famós Pau Pi de l'Enric Casademont. Ahir, el 1963, es va crear el programa en català Radioscop del Salvador Escamilla, que va popularitzar la nova cançó. I també amb altres programes en català, entre ells la retransmissió de Joaquim Maria Puyal del primer partit de futbol en llengua catalana després de la mort de Franco. El 1991 iniciaria les emissions de freqüència modulada i avui en dia forma part de la cadena SER del grup Oprisa. I això és el que té la història de Ràdio Barcelona. Una història per la que hem buscat una cançó que segurament molts ja intuïreu perquè l'hem posat algunes vegades ja en aquest programa, que és la popular del Django, La Ràdio. I amb aquesta, per tant, us deixarem fins la setmana que ve, esperant que us hagi resultat interessant, i emplaçant-vos tant el Toni Olivella com el Marc Pujol, com la Goretti Martínez, com un servidor de vosaltres que us parla, en Francesc Morgades, per una altra edició d'aquest 5 a la setmana.
Tu, tan cansada de luchar, tantos días de esperar, tanto amor por entregar. Tú, tanta vida para dar, tan vacía de pensar, llorando en soledad.
esperanza, la canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio con canciones te dirán
que ya pronto
es tu buena compañera la radio.
Tú hablas de la noche, cuántas voces oirás, cuántas veces sentirás soñarás. Nos olvides, por favor. A tu lado estaremos siempre con amor.
El misterio de la noche con sus versos, sus canciones esperanza, la canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio con canciones de
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.